Al matí, amb Raquel García, cada dia de 12:15 fins la 1 del migdia.
Parlem de cultura i parlem de l'Orquestra Simfònica del Vallès, perquè, atenció, apunteu a l'agenda. Aquest diumenge, a les 6 de la tarda, presenten a la Faràndula la Simfonia Júpiter de Mozart.
L'entrevista.
Nosaltres us volem fer spoiler d'aquesta proposta. Per això el que fem és saludar el Lluís Cabal, és músic, interpreta la viola de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Bon dia, Lluís.
Molt bon dia.
Tot a punt?
Tot a punt.
Parlem d'aquesta simfonia de Júpiter, perquè esteu fent assajos sense parar, m'imagino,
sí,
no?
Sí, sí, ja es porta... Nosaltres no parem, ara assajem això, ara assajem l'altre, i aquesta setmana estem compaginant aquesta producció amb funcions d'òpera del Trovatore encara, vull dir que
és
una setmana intensa. Avui mateix, divendres, tenim funció a Sant Cugat, i dimecres vam tenir Manresa, i dissabte i diumenge, doncs, aquest concert dissabte al Palau i diumenge aquí a la Faràndula de Sabadell, a casa nostra.
Això demostra el ritme, trepidant,
no
d'aquesta simfònica.
Sí, sí.
Per cert, ara que parlaves d'Il Trovatore, quin balanç, com ha
anat? Està sent
no?
un èxit, sí. Realment és una gran obra i la producció, és meravellosa, els cantants són extraordinaris i tot arreu on estem anant, estem triomfant.
Triomfant, sí. Així ens agrada. Parlem d'aquest espectacle de diumenge. Tocareu tres peces. Comencem per la primera, Simfonia Concertant per a violí i viola. Com és aquesta peça?
Una meravella. Una meravella. Què hem de dir de Mozart? Mozart, podríem parlar llarg i ample,
Però
Mozart és un geni. La música de Mozart sempre sorprèn. Sempre és meravellosa. Nosaltres hi tenim molta estima a Mozart, no només perquè sigui Mozart, sinó perquè, de fet, les primeres notes que van sonar a la Simfònica del Vallès, un 14 de gener del 1987, va ser Mozart. No va ser exactament aquesta sinfonia, va ser la Sinfonia Hafner, però el mestre Argudo, amb molt bon criteri, va voler que l'orquestra naixés tocant Mozart. I des d'aleshores Mozart i la Simfònica sempre... Potser és una mica pretensiós dir-ho, però sempre hem anat molt de la mà. I sempre que toquem Mozart ens agrada molt. Aquesta és la darrera sinfonia que va escriure Mozart, la Júpiter. És la sinfonia 41, la 41 del seu catàleg. Això vol dir que abans n'havia escrit 40.
Imagina't, no? Quin ritme, poca broma.
Bueno,
no existien època... les xarxes socials ni les pantalles, tenien més temps.
Sí, anaven així. Haydn, que és coetani seu, en va escriure 104. Vull dir que anaven per aquí les coses. És una època molt interessant pel sinfonisme, perquè diríem que l'orquestra sinfònica tal com la coneixem actualment nosaltres, d'alguna manera neix aquella època i s'experimenta en aquella època. Per això també escrivien tantes sinfonies, perquè una mica era un laboratori de proves per veure com s'havia de configurar aquest instrument, que és l'orquestra, amb quins instruments, valga la redundància, quins instruments l'havien de composar, quins havien de ser els equilibris entre les diferents famílies, i una mica Haydn i Mozart en aquella època estaven experimentant amb això. En aquesta sinfonia ja trobem una orquestració ja molt, molt madura, no és encara la formació típica del romanticisme, on l'orquestra s'amplia sobretot amb més metall, però sí que el que és la base, el nucli, el cor d'una orquestra sinfònica, en aquesta obra ja hi és. I aquí Mozart experimenta molt. De fet, això que estem sentint ara, que és el darrer moviment, jo cada vegada que el sento, i mira que me'l conec de memòria, és un moviment que no deixa mai de sorprendre'm, perquè és una gran fuga. Llavors escolta'm una miqueta.
Vinga, Rocío, puja.
Deia, és un, És un moviment, és una música que no deixa mai de sorprendre's, és una gran demostració de saber fer, de bon ofici, de bon métier. És una fuga, per qui no ho sàpiga, és com un cànon, saps? Un cànon, hi ha una melodia que comença i després una altra la comença la mateixa melodia més tard i va continuant. És com un cànon, però amb moltes veus alhora, i on tot quadra. Això, una fuga com aquesta, no la fa qui vol, sinó qui pot, eh?
Això t'anava a dir, m'imagino que quina complexitat que us demana, doncs, a trobar aquesta excel·lència, tu també com a instrumentista de viola, no? Quin repte et suposa, també?
Bueno, a veure, el primer és qui ho ha escrit, perquè està escrit, això, perquè quadri tot, això, com dèiem, no ho fa qui vol, sinó qui pot, però després també interpretar això requereix una disciplina i un saber fer, perquè en una fuga precisament tots toquen alhora, és una mica allò, todos juegan.
Clar, es nota molt, no? Si algú se surt.
Però cada un se l'ha de sentir quan toca, i quan no toca, no. I aquí està la gràcia, saps? El saber sortir i el saber cedir. És una mica aquell diàleg.
Això requereix aquesta capacitat també...
Bueno, d'escoltar, no de saber escoltar.
Clar, no, d'escolta tan necessària a dia d'avui.
Sí, mira, m'has tret les paraules de la boca, però sí, tant de bo, en molts altres àmbits, ara no ens hi ficarem, que ens ficaríem en un jardí, però en molts àmbits d'actualitat se sabés escoltar. Com hem d'escoltar una orquestra quan sempre que estem tocant, però sobretot quan estem tocant una fuga.
Doncs, Lluís, amb tota aquesta declaració d'intencions, seguim avançant també amb la segona peça, que, atenció, no és de Mozart, sinó d'una compositora també molt especial. Va, presenta-la.
Aquí jo m'he de declarar fan d'aquesta compositora. Jo vaig fer un treball d'investigació fa uns quants anys i feia un programa de ràdio, i un dia vaig dir, faré un programa de dones compositores. I al final em vaig fer 19 de programes dedicats a dones compositores i em vaig quedar al segle XVIII, de la feinada que em va sortir, perquè dones compositores n'hi ha moltes, i aquesta, Marianne Font Martínez, sí. no és cap secret el seu origen, no?, amb aquest cognom, Marianne Font Martínez, és una compositora austriaca, però d'origen espanyol, i de l'època, precisament, coetània de Mozart i Haydn. De fet, Haydn, el jove Haydn, vivia a les golfes de casa seva, era el seu rellogat, eren veïns amb Haydn. I és una compositora, s'ha de dir que molt coneguda a l'època, perquè hauríem de fer una mica de revisió de la història. Nosaltres pensem que les dones compositores han estat sempre amagades o sempre
silenciades. No? Sí.
I és veritat, la història les ha silenciat, però moltes d'elles, a la seva època, van ser artistes molt reconegudes i...
Referents,
no? Referents. De fet, la mateixa Font Martínez era referència per Mozart i per Beethoven. Beethoven coneixia molt bé la música de Font Martínez, de la Marianne Font Martínez, i era una dona de molta referència. Ja és el que dic. De fet, la història després ho ha silenciat. Si em deixes un petit apunt molt ràpid,
i tant.
En el rite ortodox, en el rite catòlic ortodox, s'utilitzen molts himnes, molt antics, el 95% dels quals són d'una compositora, que ara de seguida me'n recordaré, que ara no em surt el nom, del segle IX. I aquests himnes que va escriure aquesta compositora s'utilitzen encara actualment en el rite ortodox. Només, com a referència de...
Clar, per fer-nos una idea, Càssia, no?
Càssia de Constantinople. Ara m'ha sortit el nom.
El cervell et veia, que estaves buscant el nom.
Per tant, sí que és veritat que, malauradament, les compositores han estat silenciades per la història, però moltes d'elles, i en aquest cas Marianne Font Martínez, eren artistes que en el seu moment van tenir molt de ressò. A més, ella era d'una família seminoble i el pare es va preocupar molt que tant ella com la seva germana tinguessin una molt bona formació humanística, no només musical, sinó filosòfica, d'història. Eren dones molt, molt preparades, molt cultes, i que podien parlar de tu a tu amb qualsevol erudit de l'època. De fet, hi havia un poeta molt famós a l'època a Viena, un tal Metastasio, que va ser el seu tutor i el seu el seu formador. El pare es va preocupar de buscar algú que...
Un mentor, no? Que l'acompanyés...
I que les formés, tant a ella com a la germana, en totes aquestes disciplines.
Clar, la importància de tenir també...
La seva és una... Ja ho sentireu, si vols. Mira, posem un trosset de la...
Vinga, va, escoltem un fragment.
De la sinfonia.
Magnífica, no? Explica'ns també, no? Com és aquesta sinfonia.
És una música super, super fresca, com podeu sentir, molt, molt a l'estil de l'època, molt a l'estil Mozart, a l'estil Haydn. També forma part d'aquestes obres en les quals servien, com he dit abans, servien de laboratori de proves.
De proves, no?
De fet, nosaltres som hereus directes a la música sinfònica posterior, és hereva directa de tota aquesta època, no només d'aquesta música, sinó de tots aquests bancs de proves que es van fer per establir una mica els paràmetres en els quals s'havia de desenvolupar aquesta música.
Clar, van marcar el camí,
van
no?
Van marcar un camí.
I ja que parlem doncs, d'aquests referents, explica'ns algun aspecte més d'aquesta compositora.
Bueno, ella...
Perquè em sembla que també podrem doncs, sentir, no? Escoltar també una altra
composició. Sí, ella
composició.
Bueno, té un catàleg molt extens. Va escriure misses, motets, sinfonies, òperes... De fet, el mateix Mozart, hi ha una anècdota que expliquen que una de les seves misses, ara no recordo quina és, que és la missa 130, la K139, que ell estava composant aquesta missa i va anar a sentir una de les misses de Marian Fontmartínez,
sí.
En directe, evidentment, perquè no hi havia gravacions a l'època. Va anar a un concert de Marian Fontmartínez i després d'haver escoltat la seva música,
sí.
Va decidir canviar parts de la seva obra, no per copiar-ho, perquè de vegades ens pensem que les influències són còpies,
sí.
No. Però d'alguna manera explica l'anècdota que va veure que l'orquestració que estava fent servir...
Aquella sonoritat no era diferent.
Ell no estava trobant el que volia i en canvi sí que l'havia sentit escoltant aquesta obra de Martínez.
Per això és tan important no només escoltar, sinó també educar.
També educar.
No?
Sí. Tornant a Haydn, també, Haydn va ser el seu professor de piano. Era una dona, com he dit, molt culta, parlava quatre o cinc llengües amb fluïdesa i, aprofitant doncs, que tenia a Franz Josef Haydn de veí, doncs ell va ser el seu professor de piano.
Imagina't, quin professor.
Home, imagina't, no? I només pujar les escales o que baixi ella,
no?
O que baixi ella a casa, en el mateix edifici, no? Ella també va escriure també 4 o 5 òperes, seguint una mica la moda de l'època de no només agafar temes històrics, sinó temes exòtics. I en té un, mira, si vols, si podem posar la 3, sisplau, Rocío... Meravellós.
Sí, fa cosa trepitjar, no?
Sí,
ara la veu
cosa...
també de la solista.
No, és,
sí, sí.
És preciós, això és preciós. Això és un fragment d'una òpera de Marian Fontmartínez. Per cert, per situar-la, que no ho hem dit, va néixer el 1744 i va morir el 1812. És a dir, que va abarcar tota la vida de Mozart. per dir-ho, Mozart va morir 1790, no recordo, ho dic de memòria, 91, 92, i però bueno, va coincidir
amb tot, van coincidir, no?
I van coincidir en època i en lloc, tots dos estaven a Viena.
Exacte. Vull dir que austríacs i també doncs amb això, amb l'estil, amb
i aquesta... Això és una òpera molt bonica, el que dèiem, sí. Buscant aquests temes exòtics, que es diu Telestri Regina de l'Amazònia, o sigui, Telestri Reina de les Amazones.
Tota una declaració d'intencions, eh?
Aquesta que està cantant és la Telestri, que és la reina de les Amazones.
Home, imagina't.
I com a reina de les Amazones s'ha de cantar així.
Mira quina veu.
Bé, només un altre punt d'aquesta compositora, la seva fama depassava l'àmbit austríac. Uh-huh. I ella va ser la primera dona admesa com a acadèmica a l'Acadèmia Filarmònica de Bologna. Val a dir que un dels seus idiomes, uh-huh, que parlava amb fluïdesa era italià.
Doncs va traspassar fronteres i també va traspassar doncs el temps, perquè doncs ara, avui dia, al segle XXI, també doncs encara afortunadament parlem d'aquesta compositora i també doncs formarà part d'aquest concert de la Simfònica. I nosaltres ara també volem doncs explicar que, per tant, que aquest concert, la Simfonia número 4, que hem escoltat al principi, també doncs qui hi haurà, a qui veurem, no?
Bé. Sí, sí, que no n'hem parlat encara.
Ah,
en aquest programa, uh-huh, tenim dos artistes convidats, uh-huh, que són el Julian Rajlin,
sí,
que és violinista, fa les funcions de violí solista i director, uh-huh, i la Sara McElravy,
sí,
que és la solista de viola.
Uh-huh.
I ells dos interpreten conjuntament la Sinfonia Concertant de Mozart, que sota aquest nom de Sinfonia Concertant en realitat és un concert per violí, viola i orquestra. És un gran concert, és el gran concert del repertori sinfònic per violí, viola i orquestra. I el Julian en les obres de Martínez i a la Sinfonia de Mozart dirigeix, i en aquesta doncs dirigeix des del seu lloc de solista de violí. Sinfonia Concertant és una obra que ara necessitaríem no 20 minuts, necessitaríem 20 hores. Jo necessitaré 20 hores per parlar de la Sinfonia Concertant, o sigui que ho abreujaré. Jo l'únic que dic és que veniu-la a sentir, perquè és una obra que és imprescindible. S'ha d'escoltar, uh-huh, és meravellosa com Mozart... com mestreja aquest diàleg constant entre el violí i la viola,
sí,
entre ells dos i ells dos amb l'orquestra, i com ho teixeix tot amb una perfecció made in Mozart, no?
M'ha encantat això, made in Mozart. Per la gent que és més reticent, que potser ens escolta i habitualment no aniria a un concert d'aquest tipus, què els hi diries?
Jo els diria, primer de tot, que hem de fer explotar les etiquetes.
M'encanta això. Fora etiquetes.
O sigui, etiquetes. Fora etiquetes. Això d'un concert sinfònic, una orquestra sinfònica... Fora. Fora. Una orquestra sinfònica són un conjunt de persones que, en un moment donat, i tots alhora, i en directe, es dediquen a interpretar música. Això ja de per si ja és un espectacle. Veure algú com està fabricant la música, això ja és algo que és meravellós. Jo n'estic cansat de portar gent a concerts sinfònics, uh-huh, que no hi haurien anat mai si no els hi hagués portat i que surten al·lucinats. Aquesta ja és la primera cosa. Ara, després, amb el repertori que toquem, és que això no s'ho pot perdre ningú. És que això ho hauríem de fer a l'aire lliure en un auditori per 15.000 persones i hauria d'estar ple, entens? Mozart i Font Martínez, aquesta compositora que jo la reivindico, i has vist que, uh-huh, n'he parlat molt, però és que jo ho torno a dir, és una compositora imprescindible en la història de la música, i m'atreveixo a dir que Mozart i Beethoven no serien el que són sense els referents de Font Martínez, i és una música fresquíssima, alegre, molt treballada, molt ben feta, molt ben escrita, i res, jo animo tothom a que diumenge a la tarda... No, ja els hi dic directament, aquest diumenge a la tarda, a Sabadell no hi ha res millor a fer que anar a la Faràndula.
Doncs ja sabeu, amb aquesta recomanació posem punt i final aquesta entrevista. Aquest diumenge 14 de maig a les 6 de la tarda podeu doncs anar a la Faràndula a gaudir d'aquest concert i de Mozart, d'aquest geni, que avui doncs hem descobert una mica més gràcies al Lluís. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.